Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Vagi sol, així.
Ja, no, no.
És que, per què no vas amb tots?
Poble, és un tio del poble.
És un tio especial. Mira, que són aquí ja. Benvingut, passeu, passeu aquí al Barça reservat, que sóc aquí amb el Xavi Campos i el Bernat Soler. És un reservat una mica difícil, una mica difícil.
Durillo, durillo.
És post-eliminació del Barça a la Champions, amb l'Inter. A veure, que l'eliminatòria va estar molt bé, que l'equip està molt bé, que molt d'orgull i tot, però...
Mira, en aquests moments, Koundé...
mentre estem gravant
està
això...
Està agafant un vol regular, d'aquesta companyia que té el color groc com a...
com Catalunya Ràdio, el groc com Catalunya Ràdio.
Amb un Vueling i està tornant cap a Barcelona, amb els companys, amb el Ricard Torquemada i amb el Dani Batxiller.
És curiós, eh?
Sí, sí, sí.
És curiós que no torni de matinada amb l'equip, sí, que no li facin un lloc a...
Perquè li agrada molt dormir, potser volia descansar bé a l'hotel. És que no ho entenc jo, perquè...
Home, però aquest noi està fent un procés de recuperació, eh?
Sí, sí. Per això mateix, potser, no? Millor dormir.
Que mèdicament no li hagin dit fes...
Descansa.
Bé, ell va arribar ahir, estem parlant avui dia
el mateix
del partit.
Dia de partit.
El dia de partit va arribar.
Sí, no va viatjar amb l'equip.
També va viatjar amb un vol. Sí. Ara tots aquests futbolistes que guanyen milionades, el que està de moda és pagar-se un jet privat.
Sí, sí, sí.
O a vegades, per exemple, també el partit d'ahir, els 4 o 5 lesionats decideixen que no, que com va passar la final de Copa, que volen anar al partit, que seria normal, doncs també el club, com van fer, ja a vegades agafen vols de,
sí, sí.
Amb més representació del Barça i viatgen tots junts, però no, o fa sol la seva maleta. Bé, en fi, Koundé per cert, que clar, va ser a la llotja de San Siro i va fer uns comentaris d'un jugador del Barça, que després us diré quins comentaris va fer.
I, Araujo?
Sobre un jugador. D'Araujo, no t'ho diré. D'un jugador. De la primera plantilla que va jugar el partit amb l'Inter. Però vaja, cop dur pel Barça, pel vestidor, per la directiva, aquesta eliminació de la Champions. De fet, literalment, el que em deien és, ha estat una hòstia grossa. Dic, bé, sí, sí, segur, però vaja, escolta, no passa res, la gent ha acabat amb orgull de l'equip, encara no acaba la temporada, però van passar una mala nit a Milà, sobretot la Junta, per un detall que una mala experiència que van tenir a la grada de l'estadi. Ara us dono més detalls, però en general tenia la sensació d'haver perdut, sobretot a la directiva, una oportunitat, deien, de fer història per classificar-te amb la Champions, que això et canvia la història de moments del club. Tenen raó, però vaja, jo crec que de tota manera, vull dir, la conclusió pot ser molt positiva de la Champions que ha fet el Barça. És cert que el viatge de tornada de Milà, les imatges que hi havia, tot eren fotografies de tristesa generalitzada, de molt silenci, coincideix a dir molta gent, és el vol amb més silenciós aquesta temporada que recorden, de molta gent mirant per la finestra, de ningú volia parlar amb ningú, de sobretot els joves amb molt recolzament, amb molt de suport de les famílies, hi havia allà, clar, al final, les famílies, pares, mares, donant suport als seus fills, intentant-los animar, però bé, tampoc podia ser d'una altra manera aquest ambient del vol de tornada. I el que deia de la mala experiència de la directiva, i sobretot per Joan Laporta a l'estadi de l'Inter de Milà, és perquè tu, Bernat, no, perquè ets allà in situ, però quan enfocaven per televisió a Joan Laporta, feien com un plano molt curt i no el sabies ubicar ben bé, no? Deies, bé, potser on són, una llotja privada, una llotja... No, els van col·locar enmig de la graderia, a la zona de tribuna, però entre els aficionats de l'Inter. I llavors què passava? Clar, és que estaven barrejats, potser ocupaven tres fileres, eren les tres últimes files de tribuna, però davant i al costat tenien tot d'aficionats de l'Inter que constantment estaven girant-se a Joan Laporta i als directius i insultant a Joan Laporta. Per això segurament també quan ells celebraven els gols,
hi havia molta eufòria.
Més enllà, primer perquè no estaven a la llotja, per tant ja t'has de comportar,
sí, sí,
tant. Segon perquè evidentment les emocions és normal celebrar-ho, i tercer perquè si t'estan provocant tota l'estona, doncs després un 2-0 quan tu remontes i empates, doncs suposo que encara et sortia. Però els va sorprendre que l'Inter no reservés un lloc, sobretot pel president del Barça. I que els posés allà al mig.
Sí, perquè hi havia Elena Fort, Rafa Juste, per davant, sí. Deco, Echevarría,
sí,
Boyan...
Tot,
sí que estaven en una zona que semblava noble, però no... no sí.
A Europa ja ha passat més d'una vegada, això, que no hi ha una llotja com està més o menys establerta al futbol de casa nostra. Jo recordo, per exemple, aquelles imatges famoses d'una altra eliminació del Barça,
crec Manchester,
que a Manchester, on van enganxar la porta fent alguna botifarra o algun estirabot, i també era com una mena de graderia no llotja, sinó doncs,
clar, potser
una mica
VIP. Potser al voltant però... poses gent, no sé, no aficionats tant de l'Inter.
Estaven enfadats per l'arbitratge o no?
Estan, sí.
Sí, sí, em consta que ja...
Sí, estan bastant emprenyats amb l'arbitratge perquè en decisions concretes que creuen que va condicionar totalment...
La falta, possible falta sobre Gerard Martín abans del 3-3, el penal
de Lamine...
Xiulat i després revisat de Lamine perquè el VAR deia que era fora
sobretot
de l'àrea...
Sobretot aquestes dues accions...
Sí, sí, no tenen en compte la decisió de Marciniak de xiular al final de la primera part de la pròrroga quan
se't quedava una ocasió claríssima de gol,
però sí, a mi em consta també que estan molt emprenyats amb l'arbitratge i que d'alguna manera no ha estat una gran sorpresa, que ja s'esperaven de Marciniak i de la gent del VAR, hi havia Van Bokel com a segon del VAR, la possibilitat que el Barça sortís malparat de l'arbitratge del partit d'ahir a San Siro, i reclamen també més. Que a mi això, la veritat, no em sorprèn, però no m'agrada. I no em sorprèn perquè no és la primera vegada. Reclamen més crítica des dels mitjans de comunicació i més posar el focus en l'arbitratge com a principal agent de l'eliminació del Barça, que vaja, això es pot debatre.
Mira, això és una de les coses que Flick va comentar entre els seus ajudants, però recordeu quan el van expulsar, sí? Quan l'expulsen i un altre, i amb el fora de joc aquell de Lewandowski amb aquell peu de 3 metres, doncs amb aquelles accions, recordo que crec que ho vam dir aquell reservat, que ell va comentar com és que els mitjans no es comenta més i no hi ha més crítica sobre aquestes accions també.
Però aquell dia vam estar tots d'acord que
Flick
estava una mica, diríem, out, és a dir, perquè si no es va parlar del peu de Lewandowski, no es van fer comentaris, burles de la decisió.
Com ahir, no? Jo crec que passa per davant, el dimarts, passa per davant l'actuació del Barça a la Champions, la gran semifinal, l'orgull d'haver recuperat un equip que és capaç de competir-li a qualsevol i que fa un futbol increïble, que no passa decisions arbitrals.
La línia entre demanar als mitjans que siguem crítics amb els arbitratges i acabar fent vídeos oficials del teu mitjà públic...
Home, encara que no...
Està allà,
home. Esperem que no passi mai això.
O sigui, encara hi ha molta diferència, molta distància.
Ja ho dic.
És una línia gruixuda.
Bé, jo crec que, és a dir, el club, els clubs, i parlo perquè això ho fa el Madrid... Jo crec que no poden incentivar això, ni d'una manera ni d'una altra. Perquè, a més, els mitjans, jo crec que amb el tema arbitral hi dediquem bastantes hores.
Sí, hem de ser responsables,
també.
Perquè la deriva, no sé si dic que és perillosa, però no és una deriva positiva.
Sí, sí. La deriva de crítiques als els àrbitres, sí, totalment, sí. Totalment. També et dic que sempre es parla dels àrbitres quan es perd. Jo a mi això em costa. Per molt que hi hagi polèmiques arbitrals, ahir el partit no el perds. Dimarts no el perds per l'àrbitre.
No, home, influeix.
Influeix, però...
És un dels detalls que acaben...
Que fins ara Flick i tot era, com dèiem, tenia una flor al cul, però tot li sortia bé, totes les decisions sempre queien cap a la part positiva, i ahir just l'arbitratge, doncs totes les decisions, cap, menys aquesta que dius del descans a la pròrroga, potser...
Clar, aquesta no la compten, i és una decisió important.
Home, en aquell moment jo vaig pensar, això t'ho fan a tu?
Xiula al final amb Varela dins l'àrea, no?
No, és que es quedava sol.
Mirant la jugada, això és cert.
Bé, però baixeu-la quan tocava, també és veritat.
Però t'ho fan a tu i et quedes amb cada tonto.
I de quin jugador dius que es parlava? És que no...
De Koundé, va fer un comentari, ara el faré. Però com que parlem de Flick, ens ve de gust parlar més de Flick, que n'hem parlat molt, de Flick, de moltes coses, però hi ha el motiu que s'han més explicat, no? La porta es fixa... Bé, tot i que, perdó, la porta diu que el tria Deco. No. A Hansi Flick, no, el tria a la porta, ja ho sabem tots, no passa res.
No el va triar Deco.
Però li respectem dir, la porta diu que el tria Deco, d'acord, president, el tria Deco.
Deco va fer una cosa que és, diríem, validar la intuïció que ja tenia la porta, però la idea sorgeix de la porta. En primer lloc, perdoneu per aquesta veu, però és que
entre
el constipat i la pròrroga estem una mica ja desgastats. Bé, aquesta és una història que no té gaire secret, perquè més o menys d'alguna manera s'ha anat explicant, però donarem algun detallet més, no? Per què Flick és entrenador del Barça? Doncs perquè a la porta hi va haver una persona que li va recomanar el nom de Hansi Flick. Aquesta persona és Ralf Rangnick, que és un tècnic alemany, veterà, un home de 66 anys, actualment és seleccionador d'Àustria. Ha estat durant també molt de temps encarregat de tota l'àrea de futbol de Red Bull.
L'ideòleg
de Red Bull, del Salzburg, de Leipzig, també tenen equips a Estats Units. Bé, Ralf Rangnick, que fins i tot va ser entrenador del Manchester United en una etapa...
El nom aquest, això, havia sortit.
Però clar, dius, i quina, per què la porta, quina relació té amb Rangnick, no? La porta, en tot cas, farà casa a Cruyff o a l'entorn del que sigui més proper a Cruyff, no? Doncs no va per aquí, no està mal encaminada la cosa, perquè Joan Laporta va llegir una entrevista on Ralf Rangnick elogiava molt Johan Cruyff, l'estil de Cruyff, l'aportació de Cruyff al món del futbol, i clar, li va cridar l'atenció, li va dir, com pot ser que un alemany estigui elogiant d'aquesta manera a un holandès, amb la rivalitat que hi va haver, a més, als anys 70, bé, la rivalitat que hi ha sempre, no? I li va cridar l'atenció que un alemany, una figura que li diuen el professor futbol a Alemanya...
És que és el pare de tots aquests entrenadors, sí, de Joachim Löw, de Hansi Flick...
Però Laporta, que tenia una mirada més cap a l'Ajax, cap a tota l'escola holandesa, de sobte diu, ostres, i aquest alemany es desfan elogis de Cruyff i en parla tan bé, el vull conèixer. I es van conèixer, va provocar a Laporta una trobada, no sé si en forma de dinar o de sopar, sí que va ser un àpat, sí. A Barcelona, i on Ralf Rangnick li va fer un repàs d'un per un de tots els entrenadors alemanys del moment. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick. I li anava explicant els pros i contres, els avantatges, desavantatges, els punts forts i febles de cada entrenador. Total, que va acabar concloent la porta d'aquella xerrada amb Rangnick, que el més complet era Hansi Flick. Que Hansi Flick era l'entrenador que responia més a tot allò que Ralf Rangnick
li havia explicat. Que llavors Hansi Flick no tenia equip.
La selecció alemanya.
Hansi Flick, recordeu, recordeu que vam explicar aquí al Barça Reservat que abans de fitxar Xavi, Laporta intenta fitxar Hansi Flick, però Hansi Flick ja té el compromís amb Alemanya.
Però per això dic, però quan dina amb Rangnick...
Estava Hansi Flick al Bayern. Exacte, perquè Hansi Flick enllaça Bayern amb selecció alemanya, pràcticament no hi ha temps pel mig. Aleshores, hi ha un primer intent de fitxar Hansi Flick, que és aquest que vam explicar. Hansi Flick està amb la selecció alemanya, té aquest compromís, ha de fer el Mundial de Qatar i li diu que no, i aleshores quan Laporta, influït també per totes les veus, que eren moltíssimes, que empenyien des del club a fitxar Xavi, però la idea de Hansi Flick li va quedar al cap.
I tot per una entrevista que llegeix Joan Laporta un dia
perquè
diu...
Perquè Rangnick parla de Cruyff.
Llegeix l'entrevista, veu que parla de Cruyff, quedo amb ell
i li va sorprendre.
I des de llavors ja Flick.
I jo recordo que ja al principi del mandat de Laporta com a president, quan encara fins i tot Koeman era l'entrenador, en alguna trobada que va tenir amb periodistes...
Escola alemanya.
Parlava molt de l'escola alemanya.
A les eleccions.
De Tuchel.
Però a les eleccions, sí. Durant la campanya,
també pot tenir-hi a veure que en aquest grup d'entrenadors alemanys té certa ascendència Pini Zahavi. És el representant de Lewandowski, una persona de molta confiança amb Joan Laporta, era el representant de Tuchel,
I després de...
I de Flick.
I de Flick. Però de Flick després.
I dèiem allò de Deco, perquè un cop s'havia de fitxar un entrenador, Laporta li va dir, escolta, jo ja vaig fixar-me en Flick, m'ha agradat molt, m'han parlat molt bé, ara no té equip, estem parlant d'ara, si fa un any, i va enviar Deco a reunir-se amb Flick, que es van trobar a l'hora.
Deco i Bojan, que es van trobar a l'aeroport de Londres, quan en realitat a tothom li deien que anaven a veure la final de l'Europa League.
Sí, a Glasgow o a no sé quin lloc d'Escòcia.
En fi, i què vam dir? No pot ser. I no, sí, per
Ralf Rangnick, la seva carrera, on ha destacat és en la gestió esportiva, en la direcció esportiva, no com a entrenador, perquè, si no recordo malament, va fitxar pel Manchester United per fer de mànager, però no baixar a la banqueta, van haver-hi problemes, va haver d'agafar l'equip a la banqueta, li va anar fatal, com a tots els entrenadors del United després de l'Alex Ferguson, a la majoria, vaja, i aquí ha perdut una miqueta de prestigi, ara deies està de seleccionador a
Àustria. Sí, que és una selecció normaleta, de segona fila.
Exacte.
Això demostra que si, entre d'altres, una virtut té la porta, és l'ull clínic amb els entrenadors.
La intuïció, no?
La intuïció. Recordem Rijkaard.
Entrenadors i jugadors, també, però més entrenadors, sobretot.
Rijkaard, Guardiola, i ara Hansi Flick.
I aquí tens una batalleta vintage.
Però tenim temps o vols que la guardem per un altre dia?
Vols que la guardem per si de cas d'aquí una estona i la recuperem?
Perquè, a més, aquesta sí que s'ha explicat, o com a mínim jo l'he explicat,
però tu l'has viscuda en primera
persona.
Però
com que es relaciona molt amb aquest ull clínic i amb aquesta intuïció que té la porta, doncs la voldria recuperar. I si no és ara, doncs serà un altre reservat.
Va,
i que té
doncs,
a veure amb el fitxatge de Guardiola com a entrenador.
Diríem el reservat vintage del Bernat i aquest comentari que va fer Condé d'un jugador del Barça, però abans, al Campos, que he parlat molt de llotja, tu t'has fixat més en la llotja, el clàssic de Lliga. Què passarà amb aquesta llotja?
De passar pàgina de Milà.
Va, superem-ho, va, ànims!
Que és un partit que pot deixar el Barça ja pràcticament com a campió. Mm-hmm. I aquí hi ha la incògnita de si vindrà o no Florentino a la llotja de Montjuïc, amb tot el que ha passat en els últims
sempre
temps, amb els àrbitres, amb aquella relació que sembla pròxima amb Joan Laporta pel tema de la Superliga, però que institucionalment és distant entre el Barça i el Madrid. El Madrid ha assegurat la presència d'algun representant diumenge a Montjuïc, o sigui, Butragueño vindrà, per posar el nom que sempre acompanya l'equip, i pel que fa a Florentino, el Barça tenen més dubtes, i el Madrid s'esperarà potser 48 hores abans del partit, dijous vespre, divendres matí, a comunicar-li al Barça si ve Florentino, i al Barça no tenen clar que la primera notícia que tinguin del Madrid sigui la definitiva, o sigui que després pugui haver-hi canvi de plans.
Però ara quin és el conflicte ara, o és el de sempre?
Mantenim el misteri en Florentino. Florentino ja saps que és una
perquè persona. Va començar per Negreira.
Si Florentino va intercedir perquè Olmo i Pau Víctor fossin inscrits. Són amics.
Sí, però després, institucionalment, jo crec que ara va fer-se la fotografia. Florentino està incòmode.
Madridisme sociològic, tot això, sí.
I
per si de cas, per si Florentino va a la llotja, que tinguin suc de poma.
Sí, important. A la llotja del Barça.
A Montilivi, no?
A les benzineres.
Que només veu suc de poma.
Doncs escolta, és el moment de parlar del concert fantasma del Barça, que en vam començar a parlar ja aquí fa uns episodis, al reservat.
Energy Fest.
Per què li hem dit concert fantasma? Doncs ara ho sabreu, però se celebrava el 29 d'abril, per tant aquesta data ja ha passat. Nicky Jam, Luis Fonsi i Arcángel, és un cartell de primer nivell mundial, sobretot per la gent que li agrada aquest tipus de música, però vaja, que és un cartell que aquests tres artistes junts ho ha de patar. Es va fer el concert i ja podem dir, un cop passat el concert, que no ho va patar i més aviat va ser un fracàs. Estem d'acord o
això
no?
Això patrocinava
Barça Mobile. Mobile.
Sí.
I que és l'empresa...
No, i Energy Fest... No, Energy Fest és branca...
Tot és el mateix. És a dir, New Era Visionary Group, l'empresa del Moldau, de Virladeanu, que és qui s'ha fet amb la gestió i posada en marxa de Barça Mobile, munta un concert que promociona i organitza una empresa seva. Que es diu Energy Fest, perquè en el fons és... L'arrel és la mateixa, és New Era.
I el concert es diu by Barça Mobile.
Sí, Energy Fest by Barça Mobile. És a dir, ells que tenen la concessió de Barça Mobile aprofiten per promocionar Barça Mobile un concert que organitzen ells.
I que en el seu dia ja vam explicar que, clar, dins del sector va sorprendre molt perquè Energy Fest no organitza, clar, és una empresa nova, i organitzar aquest tipus de concerts a un Palau Sant Jordi, per tant, intentar omplir un Palau Sant Jordi o portar-hi molta gent és molt difícil, necessites doncs tenir una mica d'experiència i sobretot com portes tots aquests artistes que... Artistes és com antic, no?, dir artistes. Aquests cantants de primer nivell. Jo vaig ser, perquè aquell dia era la prèvia de l'Inter de l'anada, a Lluís Companys, i al costat es feia aquella hora el concert, i vaig començar a veure una mica de moviment, dic, què passa avui? Sentia música, i llavors ja, ostres, és el concert, però hi havia, a fora hi havia molt poc ambient, pel que hem dit. I dins, què? Sabeu si hi havia ambient o no hi havia ambient?
Crec que poc.
Perquè ens han arribat algunes imatges de dins.
Energy Chof. No.
Quanta gent hi havia? 3.000, 4.000?
Alguna referència apuntava cap a les 2.000 persones, però mira, siguem generosos, 3-4.000.
Les dades que tinc i em sembla que a més venen de dins de l'organització. Hem de dir que d'entrada el Palau Sant Jordi té una capacitat de 18.000 persones per concerts, però només es van posar a la venda 10.000 entrades, és a dir, ja d'entrada se'n van posar a la venda menys de la capacitat.
Posen una lona per aquests concerts que es fan al Sant Jordi tan grans, posen una lona a mitja pista perquè no hi hagi una sensació de buit, de desert.
Doncs bé, doncs es poden vendre 10.000 entrades, que ja és pràcticament la meitat, i se'n van vendre el 30%. És a dir, unes 3.000,
doncs això ja
3.500, moltes invitacions.
Moltes. El primer equip del Barça, jugadors que es feien stories, vaig veure la mare de Lamin, va fer una story, Lewandowski, vull dir, tots convidats.
Es van repartir invitacions entre diferents influencers i relacions públiques de la nit de Barcelona, de les discoteques, perquè es va fer un sorteig d'un Seat Cupra, es va aconseguir que Seat Cupra, que és patrocinador del Barça, donés un cotxe per fer un sorteig, i hi va haver també una història, que és que les entrades, en principi, venien en una plataforma de la pròpia empresa, d'Energy Fest, algun problema hi va haver i van haver-ho de canviar a Ticketmaster, que ja és una empresa, diríem, amb experiència en la venda d'entrades.
I a l'estadi, a la prèvia dels partits, sortejaven entrades, feia molta promoció a Montjuïc abans dels partits del Barça.
Hi va haver instruccions des del Barça, des del club, que a màrqueting es promocionés molt el concert. Però
no va anar bé.
Tampoc va haver-hi tanta promoció, no? No va arribar al carrer la promoció.
No.
Aquests noms que hem dit...
Que són noms que...
Niki Jam, Luis Fonsi, Arcángel...
Costen molts diners portar-los.
Sí, ha estat deficitari el concert.
Hi ha opinions professionals que diuen que pot haver-hi hagut aquí unes pèrdues de 3 milions perfectament d'euros.
Però això són pèrdues de l'empresa, no del club.
Sí,
del Barça.
Sí, el que passa que al final...
El que passa que poses la imatge.
La imatge, l'escut, els colors...
El nom.
A mi em van arribar a dir que és dels pitjors concerts respecte a l'assistència de la història del Palau Sant Jordi.
Bé, és que les imatges canviaven des de dins, perquè a més els stories que feien a la gent convidada només enfocaven a l'escenari. Tu quan fas un gran esdeveniment i no fas allò d'escenari...
Però tu has vist imatges de
com estava
Sant Jordi.
Sí, ara les explico, però dic, les imatges de la gent que hi anava convidada només enfocaven a l'escenari o selfies i per tant no es veia. Però altres imatges que ens han arribat del concert, és que clar, tu saps que al mig de la pista posen tots els tècnics de so, un quadrat allà, que és tots els tècnics de so i il·luminació, doncs no arribava ni fins allà, la gent era de l'escenari. I estava molt més endavant.
Les graderies buides.
Vull dir, realment va haver-hi molt poca gent. No sé si és un tema de promoció, que no es va fer bé, que això potser són dos problemes.
En tot cas, esperem que aquesta empresa faci millor la connectivitat, l'aplicació de Barça Mobile, que no l'organització de concerts. Perquè de moment, en aquest aspecte, ha semblat que no eren gaire diligents.
Jo crec que ara trigaran una mica, no?, organitzar-ne un altre de concert, o potser buscaran un altre lloc més petit. Bé, el que anava a dir de Koundé, què va dir Koundé? Koundé era jornadera dels directius, amb Joe Félix també va anar a veure el partit, o el van veure per allà?
Joe Félix està cedit al Milan.
Va amb Koundé, o potser van anar més gent i era en aquella zona, no sé. I mentre jugava, quan va sortir Lewandowski, Koundé va fer un comentari i va dir, és que no sé per què està jugant Lewandowski, no hauria de jugar tal i com està.
Ah, sí?
És cert que Lewandowski volia jugar i que ell va forçar molt per entrar a la convocatòria i que de fet fins i tot volia jugar de titular, i jo crec que aquí va haver-hi negociacions i bé, el van veure, li van donar la llum verda per dir, d'acord, pots entrar a la convocatòria, però aquí després van dir, però titular no, i Flick és quan a la prèvia ja tanca el debat i diu, no, serà suplent. Però vull dir que Lewandowski va arribar justet, i que si no hagués estat el partit que és i no fos el clàssic diumenge, Lewandowski encara estaria per una setmana més segur per acabar-se de recuperar bé. El que passa que aquests partits tothom els vol jugar i Lewandowski té una ascendència al vestidor, però el mateix Koundé va dir, és que no està per jugar, no sé per què està jugant.
Va jugar molt poquet, no? Bé, al final...
Mitja hora.
Clar, va jugar a la pròrroga, sí.
Sí, clar, al final es va allargar. I escolta, abans del vintage, que no sé si en parlarem, estic jo encara amb el tema de les samarretes. Tranquils, no ha mort el tema de les samarretes. Sé que esteu molt pendents.
Quina samarreta?
La samarreta de la marca pròpia.
Aquelles
milers i milers són en un magatzem del centre de Catalunya.
Si no les rescates, es fan malbé,
El club encara no ha llançat la tovallola amb l'opció de poder-les regalar. Ja vam explicar que això depenia de Nike, perquè evidentment Nike ha de decidir si contracta, ai, si permet que aquestes samarretes es venguin o es regalin, però com a mínim l'opció de regalar-la als socis, això de vendre i comercialitzar no ho sé, però això es manté i estan en negociacions.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.